Bon dia, són les dues.
Amb Montse Martí.
Primera manifestació multitudinària a l'Afganistan en contra del règim talibà i a favor de la bandera tricolor afganesa. Els talibans han acabat reprimint amb trets la protesta. El primer ministre britànic, Boris Johnson, adverteix que els talibans se'ls jutjarà per les accions i no pel seu discurs.
We will judge this regime.
Jutjarem aquest règim per les tries que faci, pels fets i no per les paraules, per l'actitud que tingui amb el terrorisme, el crim, les drogues, l'accés a ajudes humanitàries i pel dret de les nenes a rebre una educació.
A tot això, a l'aeroport de Kabul s'han accelerat les evacuacions del personal diplomàtic i col·laboradors afganesos. Fa una estona hi ha aterrat el primer avió militar espanyol. Als propers minuts també us explicarem els resultats d'una enquesta als joves que ha fet l'Ajuntament de Barcelona. Només el 52% diuen que tenen un bon nivell de català i el 28% que fan servir el català de manera habitual. De seguida ens hi posem, abans l'última hora als esports. Àlex Massana, bon dia.
Bon dia, el Barça ha tornat a la feina avui després del dia de festa amb la novetat d'Òscar Mínguez, recuperat de la seva lesió que es va fer als Jocs Olímpics, i molt pendents de les rebaixes salarials o diferiments dels capitans per adequar la massa salarial. L'opció més complicada és la de Sergi Roberto, amb qui també es negocia una renovació del contracte a la baixa i reduint un 40% del seu salari, tot plegat el dia en què Ronald Koeman completa el primer any a la banqueta del Barça.
A l'any 1, 14-15. A les 2, les notícies en 15 minuts.
Els talibans reprimeixen amb trets la primera manifestació multitudinària en contra del nou règim a l'Afganistan. Així és com començava la manifestació multitudinària aquest matí a la ciutat de Jalalabad, a l'est de l'Afganistan, a favor de la bandera tricolor afganesa. La primera protesta contra el règim talibà des que va prendre el control del país aquest cap de setmana. I així és com ha acabat. Els talibans han disparat trets suposadament a l'aire per dispersar els manifestants i, segons mitjans locals, també s'hauria colpejat diversos reporters que eren a la zona. Els manifestants es resisteixen a canviar la bandera tricolor afganesa per la bandera blanca inscrita amb la declaració de fe islàmica que representa els insurgents i el seu emirat islàmic. Això passa sobre el terreny mentre Europa continua accelerant, ho dèiem, les evacuacions del seu personal diplomàtic. El primer avió militar espanyol ja ha aterrat a l'aeroport de Kabul per evacuar el primer grup d'espanyols i col·laboradors afganesos. Ho ha anunciat Pedro Sánchez amb una piulada a Twitter. Madrid, Mar Poyato, bon dia.
Bon dia, sí. Primer ho ha anunciat Pedro Sánchez via Twitter i després hi ha hagut comunicat conjunt dels ministeris de Defensa i Exteriors. A més, el president espanyol també explica que a banda dels dos avions que van sortir ahir d'Espanya, se suma un tercer que ha sortit aquest matí de la base de Torrejón de Ardoz medicalitzat. Des del govern espanyol demanen sentit d'estat a l'oposició. N'ha parlat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
El gobierno está trabajando sin descanso para traer cuanto antes a los españoles y a los colaboradores afganos. No pedimos ayuda a la oposición. Sabemos que no nos la va a dar. Les pedimos un mínimo de sentido de estado.
Però el PP critica l'absència de Sánchez. En parlava a Ràdio Nacional d'Espanya la portaveu dels populars al Parlament Europeu, Dolors Montserrat.
És el únic líder europeo que sigue de vacaciones en medio de una de las más grandes crisis.
Per cert, el Ministeri d'Afers Exteriors ha anul·lat la convocatòria d'una plaça de funcionari per treballar a l'ambaixada de Kabul, que es va fer abans que esclatés la crisi afganesa.
Al Regne Unit, el primer ministre Boris Johnson ha confirmat que ja ha evacuat 2.000 afganesos. Els diputats del Parlament Britànic han aturat les vacances i han tornat avui a la feina per un dia amb un debat d'urgència sobre la situació a l'Afganistan. Boris Johnson diu que els talibans seran jutjats pel que facin al país en relació a les dones o al terrorisme i no pel seu discurs. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada, bon dia.
Bon dia, aquesta hora continua el debat a Westminster centrat en l'Afganistan. El primer ministre diu que enviar tropes britàniques al país per lluitar contra els talibans no és una opció que es plantegi ara mateix, però Boris Johnson afegeix que ni el Regne Unit ni els seus aliats internacionals haurien de reconèixer immediatament els talibans com els governants legítims de l'Afganistan. Johnson assegura que, tot i la imatge de moderació dels talibans per buscar el reconeixement internacional, el que importa és com actuïn a partir d'ara.
We will judge this regime
Jutjarem aquest règim per les tries que faci, pels fets i no per les paraules, per l'actitud que tingui amb el terrorisme, el crim, les drogues, l'accés a ajudes humanitàries i pel dret de les nenes a rebre una educació.
El Regne Unit ha anunciat que durant els pròxims anys acollirà fins a 20.000 refugiats de l'Afganistan. Encara no s'ha especificat el calendari, però el primer any del programa d'acollida haurien d'arribar uns 5.000 refugiats i es donarà prioritat d'accés a dones i minories.
Alguns països com Alemanya han hagut d'entomar crítiques per com van fer les primeres evacuacions. El primer avió alemany que es va enlairar de l'aeroport de Kabul ho va fer amb només 7 persones a bord. Les autoritats alemanyes asseguren que va ser impossible que hi pugés més gent perquè l'aparell va poder estar molt poca estona a la pista pel caos a l'aeroport. Austràlia també ha admès que el primer vol només hi van pujar 28 persones, quan hi havia espai per 100 persones més. Mentrestant, Catalunya es prepara per acollir refugiats afganesos. El president aragonès ha parlat amb Pedro Sánchez aquesta setmana, però quin seria el futur dels refugiats afganesos si finalment aconsegueixen arribar a Catalunya? En Joel Penya ho ha preguntat a l'Ajuntament de Barcelona, que ha ofert 50 places d'acolliment. Ha parlat amb el tècnic de la Direcció d'Immigració i Refugi, Pablo Peralta.
Quins passos se segueixen perquè Barcelona aculli refugiats?
L'Ajuntament el que fa és posar a disposició, en aquest cas de l'Estat, un seguit d'equipaments on aquestes persones puguin arribar físicament. Un aixopluc.
Un cop arriben, els serveis d'acollida miren d'ajudar-los a integrar-se.
Sobre un seguit de serveis que ofereixen a tota la ciutadania. Acompanyament legal en la tramitació dels seus expedients, serveis d'aprenentatge de les llengües català i el castellà.
6 mesos després, abans no poden, comença la recerca de feina mentre l'Ajuntament ofereix 2 ajudes diferents.
La legal, perquè l'Estat espanyol pugui reconèixer la situació de refugiats, i després una branca social de recolzament i acompanyament fins que aquestes persones tinguin les seves eines per desenvolupar la seva vida aquí o on vulguin.
En últim lloc, escullen si quedar-se a Barcelona o anar a un altre punt del món.
Hi ha alguns que es voldran quedar, altres que voldran marxar, altres que tenen referents familiars en altres llocs i potser continuar. L'important és que tinguin un espai on poder arribar i a partir d'aquí cap a on volen anar.
El Tribunal Superior de Justícia estudia si accepta allargar el toc de queda una setmana més, com li demana el govern. Serà un confinament nocturn que afectarà 148 municipis a partir de la matinada de divendres. Els juristes alerten que serà molt difícil de justificar perquè han tornat a canviar els criteris pel confinament i perquè la situació de la pandèmia està millorant. El professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, ho ha dit al Món a RAC1.
Les dades pandèmiques millora el nombre d'hospitalitzats, també el nombre d'ingressats a les UCIs, i per tant serà complex de justificar que reduïm a la meitat el criteri per confinar poblacions.
En espera de la situació de la justícia, de la decisió de la justícia, els alcaldes dels pobles que a partir de demà tindran mobilitat lliure a la nit ja pateixen per si la situació se'ls escapa de les mans, com ha passat en altres ciutats com Calonge, el Baix Empordà, Dani Cortés.
És el cas de Palamós i Sitges, que surten de la llista del toc de queda. Temen que, sense aquesta mesura i amb les discoteques tancades, se'ls acumulin els botellons i es generin baralles i enfrontaments amb la policia. A més, a Sitges, la setmana que ve és festa major. N'han parlat al Món a RAC1, l'alcaldessa Aurora Carbonell i també l'alcalde de Palamós, Lluís Puig.
Però nosaltres cada vegada que ens alliberem, diguem, del toc de queda, doncs ens preparem, no?, amb la policia, amb els informadors que tenim.
Preocupats i atents que decaigui el toc de queda i veient el que ha passat, doncs, en municipis de l'entorn, doncs ens fa estar alerta.
Altres llocs com Llançà encara no han tingut toc de queda i des de l'Ajuntament també el veuen necessari. Tot aquest debat arriba en plena baixada de la pandèmia a Catalunya. Nou mínim de casos en un dimecres, a la cinquena onada, i avui baixen amb força els pacients a les UCIs. 27 menys en un dia, fins als 504, i els ingressats en hospitals arriben al mínim d'aquest mes.
I el nivell de vacunació puja molt lentament. Ahir es van posar només 22.000 vacunes. Salut demana a tothom que encara no estigui immunitzat que demani cita i posa damunt la taula dades molt bones sobre l'efectivitat de les vacunes. Un estudi de l'Institut Català de la Salut i la Universitat d'Oxford conclou que la vacunació hauria reduït més d'un 90% la mortalitat, els ingressos i les infeccions a les residències de Catalunya. Diana Silva.
Han seguit durant 6 mesos 30.000 residents, 26.000 professionals de residències i 60.000 treballadors sanitaris. Conclouen que la vacunació ha protegit contra el coronavirus amb una efectivitat d'entre un 80 i un 90%. També ha evitat l'ingrés en un 95% dels residents i ha reduït la mortalitat per Covid en un un 97%. El catedràtic en farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, Daniel Prieto Alhambra, explica a RAC1 que això demostra l'efectivitat de l'estratègia de vacunació que s'ha seguit.
Catalunya i altres territoris que va apostar per aquesta política de vacunar primer la gent que viu a residències, la gent més gran, per intentar minvar l'impacte de la pandèmia sobre el sistema, i el que demostren aquests estudis és que efectivament això ha tingut un impacte molt espectacular.
Els resultats confirmen que la protecció de la vacunació és efectiva almenys durant mig any i que protegeix tant a la gent gran com als col·lectius vulnerables.
En clau política, el president Pere Aragonès adverteix l'estat espanyol que la voluntat independentista no desapareixerà i que tornarà a plantejar escenaris de dificultat d'aquí a un temps. Avisa que, si no s'encarrila el conflicte polític entre Catalunya i Espanya, tornarà a haver-hi moments de xoc, pel Prats.
Per això planteja que la taula de diàleg es reuneixi cada 2 o 3 mesos després de la primera trobada, que serà d'aquí a menys d'un mes. Afegeix que participar-hi no exclou altres estratègies, però que els independentistes acabaran considerant la via de la negociació.
Jo estic convençut que les dues formacions que vam signar els acords d'investidura i també altres formacions com la CUP que van facilitar-la amb el seu vot, tots ensenyarem els acords que tenim, i aquests acords contemplen clarament que cal explorar aquesta via de la mesa de negociació amb l'Estat, que hi hem d'anar a defensar el dret a l'autodeterminació i l'amnistia, i estic convençut que hi serem tots.
Aragonès ho ha dit en una entrevista a l'ACN, on assegura que els dos governs han d'anar fent feina entre una trobada i l'altra si volen que la taula de diàleg, que es torna a reunir el setembre, doni resultats.
Només la meitat dels joves d'entre 15 i 34 anys que viuen a Barcelona consideren que tenen un bon nivell de català. Pel que fa al castellà, puja fins al 92%. Ho diu l'enquesta de joventut de l'Ajuntament de Barcelona, Alba Mor.
El 28% dels joves que viuen a Barcelona parlen català de manera habitual. Això suposa una davallada del 7% respecte al 2015. El regidor de joventut de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, ha explicat que de manera paral·lela creix el nombre de persones que tenen el castellà com a llengua habitual.
L'ús social del català entre els joves ha baixat. I aquí es veu una davallada respecte al 2015, que era un 35%. En conseqüència, hi ha un augment també del castellà.
L'enquesta s'ha fet tant a barcelonins com a joves estrangers que viuen a Barcelona. En total s'han entrevistat unes 1.400 persones.
Més notícies en format breu. 2 enginyers de l'Ajuntament de Barcelona viatgen a Haití amb l'equip europeu de protecció civil després del terratrèmol de dissabte.
Durant 2 setmanes gestionaran l'ajuda humanitària de la Unió Europea i es centraran en les necessitats bàsiques, com l'aigua, l'equip mèdic i el sanejament. Segons les últimes dades oficials, el terratrèmol ha deixat gairebé 2.000 morts i 10.000 ferits. Els equips de rescat encara treballen per trobar supervivents.
Atenció als usuaris de Renfe. Fins a 5 línies de Rodalies, al seu pas per les comarques de Tarragona, patiran talls en la circulació els propers dies. Sergi.
Són conseqüència de les obres per implementar el tercer carril del corredor mediterrani. Es tracta de l'R14, 15, 16, 17 i T2. Renfe ha previst per totes aquestes línies un servei alternatiu per carretera. El tall de més durada serà el de la línia que uneix Tarragona i PortAventura, que no estarà operativa des de la nit del 27 d'agost fins al 8 d'octubre. Abans, des de les 11 de la nit d'aquest divendres fins a les 9 del matí de l'endemà, s'interromprà la circulació entre Torredembarra i Reus a l'R14 i R15. El mateix tall es repetirà la nit de dissabte a diumenge. També entre Torredembarra i Reus, però en aquest cas només a l'R15, hi haurà afectacions des de les 11 de la nit del divendres 27 d'agost fins al 7 del matí de l'endemà i entre PortAventura i Tarragona a les línies RT2 i R17.
I l'arena de l'Amfiteatre Romà de Tarragona ha tornat a obrir avui als turistes després de gairebé 2 anys de tancada. El mal estat del monument més emblemàtic de Tàrrega, patrimoni de la humanitat, ha obligat a prohibir durant tot aquest temps les visites per raons de seguretat. Les obres a l'amfiteatre continuen, però, amb l'esperança de poder obrir també al públic les graderies. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia, Montse. Els turistes han pogut trepitjar aquest matí de nou l'arena de l'Amfiteatre Romà. A més, aquests dies, fins diumenge, coincidint amb les festes de Sant Magí, ho poden fer sense pagar entrada. Ha acabat finalment així la primera fase de les obres per garantir la seguretat dels visitants en aquest monument. Hermán Pinedo, conseller de Patrimoni a l'Ajuntament de Tarragona.
Obrim avui perquè tot el que està obert, que és l'arena, és 100% segur. Considerem que és un monument que és molt important per la ciutat i, per tant, fem l'esforç des de Patrimoni també per obrir aquest monument garantint totes les mesures de seguretat.
Ha calgut fixar les roques de la graderia de l'amfiteatre que amenaçaven en caure sobre l'arena. L'amfiteatre, patrimoni de la humanitat i emblema de Tàrraco, segueix però en obres amb l'objectiu de poder obrir també l'accés a les graderies, tancades per raons de seguretat, encara però sense un calendari concret per la complexitat de les obres.
Bones notícies pels seguidors d'Arctic Monkeys, i és que la banda ha confirmat que ja té gravat el seu setè disc. L'han gravat els mesos de juny i juliol a un antic santuari del comtat anglès de Suffolk, i pel que fa a l'agenda musical d'avui, la Ludwig Bank actua a Girona, amb totes les entrades exaurides. El concert serà a l'aire lliure, a la plaça de les Botxes, i els concerts...